10 i 19 minuts. Un any més és 8 de març. Un any més hi ha molts debats sobre la taula, però segurament un dels aspectes que diferencia aquest 8 de març dels 8 de març dels anys anteriors són els resultats d'algunes enquestes, però sobretot no els inflarem amb números, però allò que els especialistes comencen a prendre en consideració a partir, com els dèiem, de les enquestes, que és que, contràriament al que sembla, les persones més joves, i sobretot els homes més joves, semblen els més beligerants davant els temes vinculats amb la igualtat o, si ho volen d'una manera més àmplia, el feminisme. Bé, la nostra vida, quan deu aparèixer allò que obertament en podem dir masclisme o actituds que respecte als altres col·lectius no són precisament empàtiques. A veure què ens diuen Roman de tot plegat des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia. I un bon dia de la dona.
Bon dia de la dona.
Que no sé si això és el dia del feminisme. O si són sinònims.
Com a mínim en la denominació, el Dia Internacional de les Dones.
Exacte.
Quan som petits, vull creure que no som ni masclistes, ni feministes, ni...
No, això no. Ho són els pares. Dic, en tant adults, sí, formats, sí, socialitzats, no? I, clar, els pares transmeten en el, no només discursivament, no només quan parlen, sí, sinó quan fan, diríem, ensenyant la seva posició, diríem, en aquest tema, no? En aquest aspecte.
Suposo que quan fan o quan no fan.
Exactament, per activa o per passiva.
D'acord, per acció o per omissió.
Tal qual, tal qual. El que està clar és que, no sé si està clar, però en tot cas és un, del punt de vista psicològic o psíquic, és que el condicionament biològic,
sí,
és a dir, mascle, femella, posem-ho a nivell això de mamífers,
sí, per explicar-ho fàcilment,
sí, determina diferències. Per dir-te nivells de confusió, em diu una persona molt culta, molt, em diu, ostres, has vist que hi ha un home que ha sigut mare? I em vaig quedar a quadros. Dic, mira, no l'he vist, ni el veuré, no sé, la ciència avança molt, però diríem, perquè si ha tingut un fill, és perquè és dona. Ja està, més igual que porti barba, no tingui pits, que sigui. Perquè diríem, l'aparell reproductiu femení, és el de la dona, és l'únic que pot reproduir.
Tot i que, a partir del que dius, recordo molt com, sembla que en alguns programes de temporades anteriors ens deies, el pare no sempre és el pare biològic, sinó és la persona que exerceix la funció de pare.
Sí.
Igual que en el cas de la mare.
Igual
la persona que exerceix la funció,
efectivament,
no és incompatible una cosa amb l'altra.
No.
No.
I efectivament, un home pot estar, o sigui, no l'haurà parit, però pot estar en funció materna. Això sí. Però no serà, diríem, la mare biològica. Mai, per més transformacions que es facin. Perquè justament la biologia, és que la biologia, el gènere, ja és una altra cosa. Aquí ja estem en la qüestió sociocultural. És a dir, abans, o sigui, no sé, fa bastant, tu anaves als lavabos, no? I
els senyors
hi havia una galera,
exacte,
i un bastó,
exacte,
i en el de l'altre una faldilla. Clar, ara poses això i dius, ah, no sé en quin ficar-me, no? Perquè ni jo...
Pues, sí,
no.
Sí, sí.
És a dir, perquè tots els atributs vinculats al gènere són culturals i han anat canviant. És a dir, quan van venir els Beatles amb les melenes, clar, què deia la gent? Són les nenes aquestes,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
Com... No? És a dir, les nenes porten el cabell llarg, els nens el porten curt. Clar, totes aquestes diferències culturals i s'han anat diluint, s'han anat, bueno, d'això ja en queda, no en queda quasi res.
Sí, sí, aquests estereotips, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, són sí, imatges, no?, d'alguna manera.
Que ens han permès, per una vegada, identificar, però també tipificar.
Exactament.
I etiquetar.
Exactament, i encursetar.
I encursetar.
Si ets home, has de tal, si ets dona, has de pasqual. Pues no, tot això justament, no, el que ha vingut, fixa't, al final no dic que sigui poca cosa, no és només l'alliberament en molts sentits de la dona, sinó també l'alliberament de molts prejudicis que també encursetaven a l'home i a la dona.
De la nostra herència cultural o de la...
Efectivament, efectivament.
O de la nostra herència social.
Sí, sí. Sí. Diríem, a veure, parlant d'herències, no, hauríem de dir que ara, com mai, ha estat tan bé la situació de la dona. Clar, tu dius, i clar, diuen sí. Que m'estàs... No? Que sí, me'n dius. Però és que tu penses, o sigui, fa... No sé, fa
com mai fa vols dir, segle, en el sentit de recursos...
En el sentit de moltes coses. Per dir-te, o sigui, una senyora del segle XIX, que va sortir la biografia, molt interessant, fins a que no va morir el marit... O sigui, no podia anar a la universitat, havia, el seu pare era metge, aleshores estudiava amb el pare.
Les dones que no podien votar, les dones que no podien tenir compte al banc, les dones que no podien, sí, sí, les dones que no podien desenvolupar-se lliurement.
Les dones que si piulaven molt i qüestionaven molt acabaven en un manicomi, perquè òbviament és de bojos. Bueno, també com era parlar català.
Sí, sí, sí.
Són coses de, no, en un determinat context. Què és necessari que hi hagi un dia internacional de la dona? Sí, i tant. Que tenim molta tela que tallar, i tant.
T'ho preguntava això per la sensació que han generat algunes d'aquestes enquestes d'una certa involució en l'actitud, sobretot de determinats sectors, allò que en diuen bé, escolta'm, és que els més joves han de tenir més interioritzat el missatge de la igualtat o el missatge d'una convivència, d'un respecte, d'un...
Sí, no és que no, però no, jo penso, dic per,
sí,
per,
sí,
per,
sí.
I per invitar a pensar, no? Si no és també com una espècie de reacció davant d'un discurs que s'ha fet molt, molt impositiu d'alguna manera.
Estàs dient o estàs apuntant a una reflexió que deixa una psicòloga avui al diari Ara, amb un article molt interessant que es titula "Qui té por al feminisme?" I em sembla que és una psicòloga que diu que potser la millor manera de difondre missatges d'igualtat no és, ho diu amb matisos, però perquè tothom ens entengui, no és donar un missatge a partir del qual molts homes es poden sentir culpables, sinó que és necessari fer-los partíceps, no fer-los culpables. I ell apuntava que potser molts nois joves s'han sentit culpabilitzats d'una situació a partir d'un missatge, com deies tu, molt insistent, que han interpretat o poden haver interpretat d'aquesta manera, quan la intenció no era aquesta, però potser l'han interpretat així. I ara, com tu dius, exposen una manera de, una forma de reacció.
De reacció davant d'això. L'altre dia m'explicava un noi de tercer d'ESO que en un exercici de retòrica que ell no tenia massa, amb ell li tocava anar en contra de la dona, de la homosexualitat, de les diverses... I estava, o sigui, suant, neuròtic, perdut, dient, és que jo no puc fer això, jo no puc fer això, és que em deixaran de parlar. És que em deixaran de parlar. I la qüestió no és tant que ell realment estigués plenament d'acord amb totes les tesis, sinó que és com que és inacceptable, social, que perderia els amics.
Sí, sí, sí.
Aquí tenim dues qüestions. Una, primer, que no ha entès massa l'exercici de la retòrica. Que seria un problema pedagògic,
sí, diríem. Pedagògic.
És a dir, els posen a fer una cosa que no acaben d'entendre de què va.
Sí, sí.
Que quan tu fas, en la retòrica fas una posició, no vol dir que sigui la teva.
Exacte.
O sigui, primera qüestió.
Sí, sí.
Però també
I
parla...
saber-la fer.
Sí.
Per tant, l'exercici...
Efectivament.
L'exercici et demana, surt de la zona de confort i a veure si saps fer.
O sigui, que...
Si saps fer un paper que és absolutament contrari el del teu pensament.
Que ni tan sols és un paper, és una línia argumental. Una línia argumental lògica que, i coherent a partir de determinats principis que no són els teus. Que no són, és com un actor de teatre que ha de fer de dolent o ha de fer del que sigui.
Però aquí segurament jugaria molt més que abans el paper de les xarxes socials i de la repercussió que pot tenir les xarxes, que amunt el vegin en un determinat paper que hom sap que no és el seu, però que en aquell moment ha hagut d'exercir, i que sigui aquell paper el que acabi amplificat a través o dels grups de WhatsApp o de les xarxes socials.
Jo, mira, crec que hi ha una cosa que complexis, ho ha fet més complexa tot, que junt amb les reivindicacions de la dona han vingut també, s'han aplegat altres col·lectius que, no sé, per exemple, que tenen que veure, diríem, amb l'homosexualitat o amb el gènere, o, i ha acabat tot en el mateix pack. I potser són packs diferents. Segurament quan més siguem, no, més força farem.
No, i forma part del fet social també.
Efectivament.
Tots aquests també col·lectius que han viscut discriminacions de tota mena.
Aquí està. Aleshores, quan diem la igualtat de la dona, què estem dient? No és una obvietat. Ni pot ser...
Permeten que t'ho apunti, com que ens ho has posat tan centrat, si a qualsevol casa el fill o la filla, el nen o la nena, els hi pregunta als pares què és això de la igualtat de la dona, què poden contestar?
Pues el que hi ha més en lo social, que homes i dones som iguals i hem de tenir el mateix, i hem de poder optar el mateix, i hem, que, tenim els mateixos drets i obligacions, etc.
O sigui que l'explicació més simple continua sent la més bona.
Jo no sé si... A veure...
És simple, crec que, en el sentit que sí, som iguals en drets...
Aquesta... I ni aquesta, mira, però...
Ni aquesta?
Jo trobo que no, que justament que ha sigut... Com ha acabat les dones amb el tema d'igualtat de drets? Ocupar-se dels fills, o sigui, clar, perquè la maternitat no...
Sí.
Tenim que fer els mateixos horaris que els homes, aquí... Al meu entendre, el que correspon és una discriminació positiva. Dic, no, senyora, amb fills, pues, torna a casa, pues, abans, conciliació familiar. Sí. Que a veure, que es pot repartir, si no ho fa la dona, ho fa l'home.
I però... que s'ha avançat molt també, però les xifres canten des del punt de vista del paper de la dona en l'àmbit familiar i el paper de l'home en l'àmbit familiar, no cal ni dir-ho.
Em sembla que és a França, no us ho preneu com una informació fefent, però ho faig ben i bé per pensar. Em sembla que és a nivell d'ajuntaments, a nivell de política, i a nivell de direcció d'empreses, o com es diu això?
De gestió.
El directori, directiu. Paritat, per llei, 50-50. Tu dius, ostres, quin forçament. Diu, per què aquest forçament? Diu, molt fàcil, portem parlant, fem polítiques, fem de tot, de què hem d'anar cap allà,
i no hi ha manera.
I on estem? 10%, 90%. Dius, pues saps què? S'ha acabat el bròquil. 50-50. Tu dius, home, però això aixeca altres problemes. Pues sí, aixecarà altres problemes, però resol una qüestió que és realment com una injustícia que s'arrossega, és a dir, on una dona per arribar a un espai de direcció ha de ser com no sé quants, no? Ha de treballar, ha de demostrar, ha de dedicar molt més que un home. I aquí està la discriminació. Aquí està la discriminació, on la possibilitat d'ascens en una dona està condicionat pel fet de ser dona, i punto. Perquè és que justament d'igualtat d'intel·ligència, o sigui, ningú dubtarà ja aquestes alçades, suposo, el qual no treu que la intel·ligència de la dona i la intel·ligència de l'home tinguin particularitats.
Evidentment.
Però en quant a ser intel·ligents...
No hi ha qüestió.
No hi ha res a discutir.
Torno a l'inici de la conversa, que és aquesta imatge de nen o nena dins l'àmbit familiar i com l'àmbit familiar pot incorporar en el seu creixement, en el seu procés de creixement, d'aprenentatge, un seguit de, no sé si dir, valors o pensaments que després poden acabar desembocant en actituds masclistes o poc empàtiques.
Sí, a veure, segurament uns fills que creixen en una llar on el pare renta plats, reparteixen la feina, si va fent, on els nens i a les nenes els hi toca el que convingui, parar a taula, rentar, i que justament no hi ha una distribució de tasques per sexe. Que és una... Ara, què passa quan som més grans?
Aquí vaig.
Les parelles. Doncs que s'acaba anant, no? Bueno, surten...
Per exemple, ho dius com si gairebé allò s'acaba anant com si fos una inèrcia d'aquelles que ningú sap conduir.
Jo et diria, si no hi ha fills, és molt més fàcil. Aquí sí que hi ha un 50% sí. i 50, i diríem, i poc posicionada que estigui la dona, perquè no serà pas pel posicionament de l'home.
Sí.
És a dir, difícilment trobaràs una parella on l'home digui que escolta, que jo aquí 50%.
D'entrada es mostri un convenciment sobre
clar,
això.
És com tot. Si hi han hagut tots aquests canvis, no ha sigut gràcies als homes, ha sigut a pesar dels homes.
A la consulta et venen més nens o nenes acompanyats per les mares o pels pares?
Mira, boníssima, per les mares.
Per les mares, no hi ha discussió aquí. En la majoria de casos,
Sí, clar, com a fenomen és aquest, com a presentació. Mira, ja que dius això, durant molts anys hi havia un diferencial important de nens que venien al psicòleg. Eren molt més nens que nenes. Bueno, és que la nena, si no ho afina, pues ja veus tu. Crec que, no dic que sigui l'únic factor.
D'acord.
Però,
que tu t'hi trobaves amb això.
Sí, però el nen ha d'anar a fi, no? Ha de treballar, ha de guanyar-se la vida, ha de tenir una família, ha de mantenir una... És un productor com de humana. La dona, ja veus tu, si la casem bé...
Com si les nenes no patissin cap mena de situació que mereixés anar a petar al psicòleg.
Tot això ha anat invertint-se d'una forma...
Afortunadament.
Sí. I quasi et diria que...
50-50.
Sí. Diríem... lo natural... Que justament que la salut mental no tria...
Està clar, però els acompanyants són, en la majoria de casos, dones, les mares, dones.
Sí. I et diré una altra qüestió que, sent, sobretot abans, que venien més nens que nenes a la consulta, els pacients adults eren majoritàriament dones. Però majoritàriament, molt majoritàriament. En les demandes de consulta per anar, la que no falla, com dir-te, que és el pilar de la consulta, de la preocupació, d'empatitzar amb el patiment del nen o de la nena, són les mares.
Són les mares.
O qui faci la funció materna. Això no vol dir...
Està clar.
De tot,
parlant de pares insensibles.
Exactament, però com dir-te, és absolutament excepcional trobar la situació oposada. És a dir, que et truca un pare molt preocupat...
Per com està el seu fill o la seva filla.
Exactament, i jo és una pregunta meva que és clàssica ja per telèfon, dic. I si em truca el pare, dic, i la mare també està preocupada? Dic, perquè ja és estrany que truqui el pare. Les que truquen són majoritàriament les mares.
Les mares.
Sí, és excepcional que truquin els pares. Per exemple, una cosa que es diu molt en l'educació, aconseguir que vingui un pare a una entrevista és un èxit. És a dir, jo el que passa és que en el meu camp no et dic condició sine qua non, però li està molt a prop. Jo no he atès cap nen sense haver conegut el pare. I haver tractat amb el pare. I si m'apures que està a Londres, doncs per telèfon.
D'acord.
Però, no, perquè és que està allà. Mira una deriva d'això. abans, quan anava a les escoles, sí. que després, a partir de la pandèmia, ja tot és
tot
pantalla,
canviat,
tot,
sí.
tot és online, molt pràctic i molt còmode, però abans anaves a les escoles, no? I anaves a parlar no sé, d'un nen o d'una nena, ja parlava i escolta, trobaves la directora, la tutora, la especialista en no sé què, i tots eren les. Molt bé, anem parlant i vinga a criticar la mare. És que la mare, és que aquesta mare, és que aquesta mare sí, fa, sí, aquesta sí. mare no fa, aquesta...
I els pares no pareixen enlloc.
I al cap d'una estona era dir, però, perdó, aquest nen o aquesta nena té pare? Diu, sí, però el pare aquest no fot res. Dic, bueno, doncs deixem de carregar les tintes en la mare, perquè és que part del problema que té la mare sí, és sí. que aquest pare no pinxa ni corta. Eh? Per dir-te com i que tot el que costa canviar la psicologia, diríem.
Per tant, això volia preguntar, no sé si dir la convenció familiar encara avui porta allò de dir hi ha temes per les mares, hi ha temes pels pares, hi ha àmbits que són paterns i àmbits que són materns?
Bueno, jo diria que la convenció com a tal s'ha anat al carallo. Vull dir, en el sentit de que si hi ha convenció hi ha més d'una. No és una única convenció.
D'acord.
És a dir, ara tu entres en un lloc i dius no, les dones aneu allà a parlar totes vosaltres sí. que els homes... I no et diran, ah, sí.
No, està clar.
Tant homes com dones diran, però tu d'on t'has sortit, no? És a dir, que... Però diríem que d'una forma natural, mira per on, les dones acaben anant-se a parlar i els homes acaben anant a parlar, el qual no vol dir que no hi hagi molts moments d'on té tot. Però perquè diríem que... El parlar de la dona inclou una sèrie, i dic que inclou, per fer-ho sí. més ampli que el parlar de l'home, tota la qüestió emocional, tota la qüestió de sentiment, tota la qüestió de percepcions que l'home ni és l'home.
Sí,
que, a veure,
sí,
que no,
sí.
No són tots
és que
els homes.
Dir, això és per una qüestió cultural, també? Perquè, esclar, tu des de la consulta diries, sí. home, a mi m'agradaria... que els pares vinguessin a la consulta, que tinguessin el mateix interès que les mares, que segurament no ho tenen, però que el demostressin de la mateixa manera que el demostren
bueno,
moltes mares.
Però la pregunta és si aquest és un ideal i si és possible. És
a
dir, i si és necessari. Per què han de mostrar exactament? No hi ha justament...
Necessari no ho sé, però en tu crida l'atenció que no siguin tan presents.
Bueno, no, és un fet.
És un fet.
És un fet. I que diríem... els pares, sobretot a les qüestions més emotives, li treuen l'arrel quadrada, no? O sigui, ho minimitzen.
Uh-huh.
La mare no, al revés. És a dir, a part, també, com dir-te, el patiment que hi ha en la mare davant del patiment del fill o de la filla no és el mateix que el del pare. Mira, hi ha dones que després d'haver parit i que no tenen sentit, és que quan plora el nadó, a mi m'entra un mal en el cos. Ja no és la pena, mal en el cos. Clar, i l'altre està al cantó dormint. O sigui, ni l'ha escoltat. No, ja et dic, no
sí,
es pot generalitzar.
Sí, entre però... poc i més.
Exactament. Aleshores, hi han diferències que més val que les tinguem en compte perquè és que si no van perjudici de la dona.
Mm-hmm.
És a dir, que hi ha coses que diferències que s'han de tenir en compte per anar perquè la legislació és que aquí tenim l'altre tema, no? Mira allò de França ara, sí, sí. Que fort,
sí.
En la Constitució.
Sí, l'avortament
en la Constitució.
Com un dret constitucional.
Dret constitucional, primer país del món, segle XXI, 2024, primer país del món que inclou això. O sigui, ràpid no anem,
10 i 44, probablement el fet de ser un estat laic de debò ha ajudat bastant aquí també.
Molt interessant.
Probablement
pues sí,
també.
Pues sí. I d'haver fet una revolució.
Sí, probablement també.
I de ser una societat il·lustrada.
Ja, probablement també. En totes les seves penes per altra banda.
Exactament, sí,
però
sí, sí, sí.
Amb la tradició que pesa en aquest sentit.
Efectivament.
En 15 dies hi tornem. Roman, gràcies.
A vosaltres.